La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Molt bon dia, benvinguts habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Avui, doncs, comencem aquest nou dia amb moltes ganes i comencem aquesta Tecnosfera, la primera del mes de juliol, amb molts i variats continguts. Sí, perquè avui ja veureu que us agradarà. Tenim una tertúlia molt testimonial, amb gent molt jove, això ens encanta que ens vingui a veure, i també d'altres continguts xulos. Però abans, què m'agrada fer? Ja ho sabeu, compartir una cita. En aquest cas, una cita que m'ha proposat fa pocs dies un bon oient de la Tecnosfera, que ens escriu molt sovint en el nostre Facebook, el Luis Miguel Barrera. Un petó ben fort i gràcies. La cita és d'un home al que admiro, us recomano la seva lectura, és un psiquiatre espanyol però que resideix a Nova York, com és Luis Rojas Marcos, que deia el següent. Tecnosfera. Tecnosfera. Internet és positiu perquè ens uneix, ens connecta, fins i tot a les persones grans. L'estar connectats ens prolonga la vida i no només afegeix anys a la vida, sinó vida als anys. Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
Avui, com us deia, tenim una Tecnosfera molt variadeta i farcida de bons continguts. Fixeu-vos, la nostra tertúlia el que farà és apropar-se a l'àmbit dels joves adolescents. Sí, perquè volem que siguin ells els que ens diguin quin ús fan de les noves tecnologies. Avui tenim a l'Alba, el Pol, a la Sandra, gent molt jove, entre 13 i 18 anys, que farà aquest testimoni. Però també avui volem parlar de l'ús social dels videoblogs. N'heu sentit a parlar? Dels videoblogs, seria com parlar del blog, però a més afegint-li la imatge, el vídeo. Però també rebrem a l'Aitor Urraca i moltes més coses, com sempre aquí a la Tecnosfera. Et quedes, oi?
A SER Catalunya Tecnosfera.
Actualitat.
I arrenquem la Tecnosfera d'avui fent un repàs de les notícies tecnològiques. La Policia Nacional ha posat en marxa una campanya de conscienciació per a la seguretat a internet, en la que compta amb diversos artistes de la música espanyola, com ara David Bisbal, Alejandro Sanz o Marta Sánchez, explicant, per exemple, com protegir la intimitat a les xarxes socials. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, conjuntament amb l'Institut de Paleontologia Humana, han creat una tecnologia inalàmbrica que serà utilitzada a les excavacions d'Atapuerca per tal de situar els fòssils trobats de forma precisa als registres arqueològics. Científics de la Universitat de Califòrnia del Sud, als Estats Units, han desenvolupat un sistema Wi-Fi que seria capaç de transmetre informació fins a 2,5 terabytes per segon, el que significaria enviar 7 pel·lícules en alta definició en només un segon. I continuem parlant del wifi, i és que segons un estudi de la Universitat de Twente, a Holanda, es preveu que l'eficiència de les xarxes wifi actuals es podria reduir fins a un 20% en els propers anys, degut a la saturació d'aparells que l'utilitzen. La tecnologia arriba al món del futbol. La càmera Ull de Falcó, que ja es fa servir al tennis, i el xip intel·ligent ajudaran a definir els gols fantasmes. Microsoft ha adquirit recentment l'empresa Yammer per un import de 1,2 milions de dòlars. Yammer és una xarxa social especialitzada en entorns professionals on els experts preveuen que aquesta nova adquisició significarà nous serveis per al paquet informàtic Office. Fa unes setmanes, el govern japonès va aprovar una controvertida llei per penalitzar la descàrrega de contingut amb drets d'autor de forma il·legal amb penes de fins a 2 anys de presó, amb la utilització de sistemes invasius que monitoritzen totalment l'ús dels usuaris a la xarxa. I seguim amb més notícies sobre drets d'autor, i és que la coneguda web vagos.es, portal on es podia trobar contingut d'obres protegides, ha decidit tancar sota les pressions que estava patint per part de la llei antidescàrregues, també coneguda com a llei Sinde. Parlem ara dels investigadors de la Universitat Politècnica de València i el Centre CRE Alzheimer de Salamanca, que han desenvolupat un prototipus pensat per a persones que pateixin algun tipus de demència mental mitjançant una gran pantalla tàctil que els hi permeti realitzar exercicis i relacionar-se en un grup. I acabem avui amb una notícia sobre la xarxa social Facebook. I és que recentment ha comprat una empresa especialitzada en el reconeixement facial anomenada Face.com, on segurament podrem veure d'aquí a molt poc millores en l'etiquetatge de les nostres fotografies a la xarxa social.
Tecnosfera. Llum verda, llum vermella.
Ahí estamos con nuestra luz verde y nuestra luz roja, tecnológicamente hablando. Para dárnosla esta semana tenemos a Aitor Urraca, director de la revista On Off. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, contenta de recibirte, con mucho calor, pero ya es lo habitual, ¿eh?, en esta época.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, Aitor, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Luz verde, luz roja?
Venga, vamos a probar luz roja, que bueno, es cortita.
Muy bien.
Vamos a darles ánimos a la gente en estos tiempos y poca luz roja y mucha verde,
¿no? Venga, pues me parece muy bien. ¿Sí?
Mira, la luz roja era un poco mostrar un disparate un poco que está ocurriendo con las aplicaciones, las famosas apps.
¿Sí?
En este caso para la plataforma de lo que son las televisiones.
Ajá.
Me refiero a aplicaciones que solo tienes en algunos modelos de televisión, en algunos televisores.
¿Sí?
Mientras que otros no lo tienen, llamándose todos Smart TV, porque
ajá,
Smart TV es una definición, digamos, que engloba, al igual que smartphones, a todos los teléfonos inteligentes, pero mientras que en el mundo de la telefonía la gente lo tiene bastante claro, o sea, cuando se compra un teléfono, qué va a suceder, qué va a poder utilizar y qué no, etcétera, etcétera, porque lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo y es un cambio que es más a menudo, ¿sabes? O sea, cuando uno cambia un teléfono tampoco espera estar con él muchísimos años. Mientras que un televisor, sí, un televisor, digamos que es una compra un poquito más reflexionada, o debería de serlo.
Es que el tema de las Smart TV está todavía un poco en el aire. Vamos a...
Está un poquito verde.
Sí, está un poquito verde. Vamos a la luz verde, ya que dices verde.
Sí, vamos a la luz verde, que es más agradable siempre,
¿sí?,
y más interesante. La luz verde es más un ánimo de decir a la gente, bueno, pues con este buen tiempo que ya se nos echa encima ya,
¿sí?,
con un calorazo tremendo en estos días.
Total.
Y bueno, pues con el sol, la playa, todo lo que en este país nuestro tenemos tanto, tenemos de sobra, pues hombre, saquemos la tecnología a la calle, ¿no?, que es algo que en nuestro país lo podemos hacer más que en ningún otro seguramente. Entonces hay una serie de equipos de cámaras de fotos, de cámaras de vídeo y tal, bueno, pues que son para disfrutar o bien haciendo deportes de todo tipo, incluso deportes extremos, pero también pues cámaras de estas de fotos sumergibles. Hay un montón de productos que seguramente tengamos alguno de ellos en casa,
¿sí?,
y que no siempre le damos el uso para el que estuvo pensado, que es eso, hacerlo sumergible,
¿sí?,
o bueno, disfrutarlo en la playa porque está a prueba de polvo, de arena, de salpicaduras de agua.
Aguanta, resistente, pues, sí. Aitor, te decía además que está muy bien porque más de un oyente en nuestro Facebook de Tecnosfera o en Twitter nos hacen llegar en ocasiones esos inputs de estamos escuchándoos desde la playa, claro, hoy en día ideal, escuchando el podcast, uno se lo descarga desde su móvil,
claro,
y lo escucha, por ejemplo, pues en la playa o en un chiringuito o donde esté, y eso es ideal. Y además que en cualquier momento. Pues está muy bien esa luz verde. Aitor, seguramente ya nos volveremos a escuchar en la siguiente temporada, por tanto te deseo un felicísimo verano.
Lo mismo, a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Perfecto, pues un beso, Aitor, y hasta pronto.
Vale, adiós.
Adiós.
Tecnosfera.
Joan Isaac, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ara sí, ara sí que et sentim perfectament. Deia, Joan, que tu estàs col·laborant, també en aquest cas, amb la investigació que esteu realitzant conjuntament amb el Daniel, sobre el món del videoblog, es podia dir d'aquesta forma en general?
Sí.
Sí?
Bàsicament el videoblog és un format dins de les xarxes socials,
sí,
que consisteix, és el símil del blog en text passat al vídeo, on on el que podem trobar en el blog, que és l'expressió i la història que el blogger vol explicar, està enriquida amb tot el llenguatge no verbal, que fa que sigui una experiència bastant més enriquidora que el text.
Enriquidora. Val a dir que os agradezco mucho a los dos que estéis aquí en Tecnosfera, porque además venís de Lausanne, creo, de Suiza, donde residís normalmente, Daniel también.
Sí, así es.
Daniel reside ahí, trabaja, y Joan, encara estudies, no? Telecos, em penso, a la Universitat de Lausanne.
Vaig estudiar Telecos a la Politècnica de Catalunya i ara estic fent el doctorat a Lausanne.
El doctorat, perfecte. Sí. Moltes diferències trobes que hi ha entre Catalunya i, per exemple, el que et trobes a Suïssa en l'àmbit tecnològic? Se li dona més recursos, més força a tot plegat?
Hi ha diferències, sí. Hi ha més recursos econòmics, potser, a l'hora de dedicar esforços a la investigació, i això es nota quan treballes, i suposo que fa que hi hagi gent que vulguem que preferim estar una mica de temps a l'estranger, sí.
Esto ha sido una pregunta que evidentemente no va a ser sobre la que va a versar la conversación, pero siendo este un programa de nuevas tecnologías, como que quería mínimamente planteárselo, ¿no? Sobre lo que sí queremos dar a conocer o hablar es sobre esta investigación. Decía yo que hace pocos días presentasteis el seminario Blogging, entendiendo el comportamiento no verbal en el vídeo social. O sea, el comportamiento sería el corporal, ¿no?, en este ámbito de los videoblogs, Daniel.
Sí, es lo que algunas veces se llama lenguaje no verbal.
Exacto.
En realidad no es un lenguaje, sino es un conjunto de comportamientos.
¿Qué es lo que más os llama la atención? De buenas a primeras, que se dice coloquialmente. Lo que primero podéis explicar al oyente que realmente estáis valorando en ese cambio de actitud, ¿no?, en la comunicación en este ámbito del vídeo social.
Yo pienso que el vídeo social está introduciendo un elemento que quizás ha faltado en otras formas de expresión, que es la naturalidad del video, de poder ver a la persona que está emitiendo el mensaje. Poder enfrentarse de una manera muy inmediata a la cercanía de ver a otra persona, otro ser humano enfrente tuyo.
Sí.
Que no solamente dice cuestiones que pueden ser interesantes, sino que además expresa de manera bastante natural expresiones faciales, cambia el tono de la voz dependiendo de lo que está diciendo, asiente o no enfrente de la cámara, se mueve, gesticula. Todo eso es algo que estamos perfectamente acostumbrados en la comunicación cara a cara, pero que en el contexto de los medios sociales, hasta que apareció el video social, realmente no era posible. Entonces,
es
quizás lo que de entrada llama más la atención es la cercanía, la naturalidad que la experiencia del videoblog puede dar.
Para que la gente nos vaya siguiendo bien bien todo lo que le estamos explicando, al principio comentaba de que los blogs o videoblogs se vendían a ser como un subtipos, digamos, o un apartado dentro de los blogs, que también Joan de alguna forma lo explicaba, ¿no?, al inicio. Claro, lo que nos hemos de hacer a la idea es que los videoblogs no tienen una relación inmediata, o sí que la pueden tener. O sea, es algo que queda como en el blog de uno, ¿no?, en el que escribe su contenido, lo muestra a la gente, espera que también haya ese feedback, ¿no?, esa vuelta de comentarios. En este caso, los videoblogs sí, es de la misma forma, o sea, tú lo lanzas tu vídeo con, sea, el comentario, la reflexión que quieras hacer, y a posteriori te llegan, o también puede haber alguna forma más directa, como tipo chat, ¿cómo sería? Sabemos que sí, que claro, existe escrito, eso es muy inmediato.
En plataformas como YouTube se puede publicar el videoblog de manera inmediata.
¿Sí?
Y a partir de ahí es cuestión de que la audiencia lo mire y decida
y te diga.
Enviar algún tipo de retroalimentación.
Claro, pero yo me refiero, para valorar esto que valoráis vosotros, del lenguaje no verbal y demás, esto lo podéis valorar desde el emisor, pero no desde el receptor. No sé si me hago entender.
Sí, en realidad hemos estudiado un poco los dos fenómenos. Desde el punto de vista del emisor,
¿sí?,
algo que nos ha interesado es cómo podemos extraer de manera automática ciertas características no verbales. Por ejemplo, cómo podemos medir, usando una computadora, el tiempo que habla una persona en el videoblog, qué tan rápido habla, qué tan fuerte habla, qué tono usa cuando habla. Y también desde el punto de vista del video podemos tratar de analizar cuánto se mueve la persona. Empezamos a hacer algún análisis sobre expresiones faciales y así. Por otra parte, también hemos hecho un poco de estudio sobre la audiencia de los videoblogs.
Claro, ahí va, ¿no? Como,
porque ese es un fenómeno muy complejo y muy interesante por él mismo.
Sí, esa es la parte muy interesante, yo también creo, es verdad.
Es
sí,
un fenómeno de percepción social.
Claro.
Cómo, cómo la gente ve a los videobloggers, cómo reacciona ante ellos, si les motiva o no a seguirlos viendo. Todo eso es un fenómeno también muy, muy interesante desde el punto de vista de redes sociales.
Ajá. Y de momento, ¿qué opinión, o qué, más que opinión, qué baremos estáis extrayendo? Realmente, esa audiencia... audiencia, estamos diciendo, digamos, los receptores de los videobloggers, ¿cómo se comunica? ¿Cómo lo suele hacer, Joan? Doncs, és el primer que esteu extraient com a punts principals.
Bé, de fet, hi ha bastantes maneres de fer-ho. Una de les maneres és utilitzar informació que tens dins de la xarxa social. En el cas de YouTube, doncs, el feedback es pot donar mirant els vídeos i, per tant, tens els comptadors de vistes. Els usuaris es poden subscriure a determinats... l'audiència es pot subscriure a determinats videobloggers i això també influeix a l'hora de crear una comunitat. Uh-huh. La gent pot escriure comentaris. I, per tant, pots utilitzar aquestes mesures per veure què és el que realment a la gent li agrada. Uh-huh. L'altra manera de fer-ho és preguntar a grups de gent més petits, també a través d'internet, quins són el tipus d'impressions que tenen quan veuen tot aquest contingut. Uh-huh. I en aquest cas pots utilitzar eines que se'n diuen crowdsourcing.
Sí, això seria interessant, que tornéssim a recordar, no, als oients, això del crowdsourcing, que nosaltres ho hem comentat aquí amb els nostres col·laboradors, i és un fenomen també, és un fenomen molt interessant realment, no?, per potenciar idees. I com els explicaries als oients de la Tecnosfera que potser estiguin una mica despistats?
Bueno, la idea del crowdsourcing és crear tasques petites que es poden distribuir a través de la xarxa, per les quals els usuaris que les executen reben petits pagaments.
Sí.
D'aquesta manera tu pots fer tasques que antigament eren... eren difícils de fer perquè necessitaves reclutar a molta gent, les pots fer d'una manera més ràpida, més econòmica i més fàcil per qui la vol fer. No?
És un fenomen certament curiós i que d'alguna forma també aquí pot donar molts valors, no?, a captar tot en aquest àmbit, no?, del que estem parlant. Hace pocos días decíamos que impartisteis este seminario. ¿Qué tal fue y qué es lo que pudisteis trasladar a la audiencia? En este caso, una audiencia un poco que se reunió gracias a Barcelona Media, una vez más, nos propone temas interesantes. ¿Qué les explicasteis en primer lugar en ese seminario, Daniel?
La charla empezó esencialmente mostrando algunas de las posibilidades de lo que se puede hacer actualmente con los videoblogs en el contexto de aplicaciones. Hay, por ejemplo, compañías que están dedicadas a crear plataformas para poder hacer video testimonios, donde la gente de manera voluntaria contribuye videoblogs o formatos en video que se asemejan mucho a un videoblog, donde ellos comentan historias que tienen que ver, por ejemplo, con superación personal o algunas historias de éxito que ellos quieren compartir. Otro ejemplo que es bastante interesante es...
¿En el ámbito laboral?
En el ámbito laboral, o por ejemplo, en el ámbito de mercadeo, por ejemplo.
Para presentarse uno, eso cada vez más, ¿no? El video presentación.
Hay también el concepto del video tutorial, donde la gente enseña a otros a través del videoblog a hacer ciertas cosas. Eso puede variar desde dar consejos de belleza hasta cómo maquillarse, hasta cómo mejorar tu salud. Entonces, esa es una experiencia muy, muy personal para cierto tipo de usuarios en YouTube. Que están interesados en esos temas y que encuentran a alguien que les pueda explicar. Ajá. Luego está, por ejemplo, el video review, que es esencialmente comentar enfrente de la cámara lo que se piensa sobre un producto. Un teléfono, por ejemplo, o una película. Esencialmente comentar y compartir las opiniones directamente con la audiencia. Uh-huh. Entonces, eso fue el inicio de la práctica para motivar todo lo que se puede hacer si se desarrollan algunos métodos automáticos sobre este tipo de contenido.
Claro, con todo lo que ahora estás explicando, nos vamos haciendo aún más a la idea de lo que, de alguna forma, sobre lo que estáis vosotros analizando, investigando, reflexionando, que es el hecho de que estos vídeos, que decíamos que pueden ser video review, que revisionan algo, video testimonial, video tutorial, ¿no?, para guiarte en algo, evidentemente es que, claro, la comunicación ahí es plena y total. O sea, cuando hablamos de comunicación, es todo, es la verbal, pero es también la no verbal. Y ahí está clarísimo que tú en un blog en el que solo escribes, puedes hacerte oír, nunca mejor dicho, y hacerte llegar de una forma con la parte de la comunicación, digamos, verbal y escrita. Pero aquí es todo, claro, es la parte corporal que evidentemente da muchos datos y hace que la interacción sea de un tipo. Yo creo que la interacción es mucho más intensa cada vez más, ¿no? En la red también, gracias a los videoblogs.
Y yo pienso que ese es uno de los secretos de ese tipo de contenido, que claro, sea exitoso. La sensación de naturalidad y
exacto,
de cercanía.
Exacto, sí, sí. Y la sensación de que cada uno con su personalidad y con su proyecto puede llegar hasta donde quiera. De ahí también lo del crowdsourcing, ¿no? Que de alguna forma también puede tener un vínculo muy fuerte, ¿no? Haciéndose de esta forma.
Sí, sí, así es.
Nos explicabas cómo empezó el seminario. ¿Cómo acabó? ¿Muchas consultas, preguntas, dudas, gente que reflexionaba o cómo lo valorasteis, Daniel?
Después de presentar los resultados de investigación, que esencialmente se pueden resumir en dos principales resultados. Una es que hemos encontrado ciertas conexiones entre cómo se comportan los videobloggers de manera no verbal y el tipo de atención que reciben de sus audiencias, el primer resultado. Y el segundo resultado, que también hay ciertas conexiones entre la personalidad de los videobloggers y tanto características de comportamiento como atención que reciben. Al presentar estos dos resultados, hubo una discusión muy intensa sobre posibilidades de extender esto a otro tipo de ámbitos, posibilidades de incorporar la información verbal como canal adicional a no verbal para tratar de mejorar el tipo de resultados que se obtienen. Preguntar sobre si por ejemplo, introducir asuntos de género podrían ayudar a encontrar nuevos resultados, es decir, si los videobloggers hombres y los videobloggers mujeres tienen el mismo tipo de respuesta.
Claro, porque de momento, ¿qué hay? ¿50-50? ¿Hay de todo? ¿O hay más hombres que mujeres? ¿O de los más conocidos? Hay de todo, ¿no?
Yo no tengo estadísticas.
No tenéis
estadísticas.
Siempre los periodistas siempre estamos con datos, a ver.
Yo estaría,
¿no?,
inclinado a pensar que hay. Que
hay de todo, yo también, sí. Y decías, hemos dado un poco una valoración de cómo se comportan los videobloggers. Y en líneas generales, ¿eso se puede definir? ¿Cómo sería el comportamiento habitual?
La suposición de la que partimos es que hay ciertos comportamientos que tienden a ser recurrentes durante la comunicación.
Sí.
Durante la comunicación cara a cara o durante la comunicación a través del videoblog.
Ajá.
La otra suposición que tenemos y que después hemos probado en la práctica es que esos comportamientos, o por lo menos algunos de ellos, se pueden medir de manera confiable, automáticamente.
Ajá.
Que pueden ser, por ejemplo, el tiempo de habla del videoblogger,
sí,
la cantidad de movimiento que presenta a través del video, algunas características relacionadas con el tono de voz, la velocidad a la que habla. Y se sabe de una gran cantidad de literatura en psicología social que algunas de esas características tienden a expresar o tienden a revelar aspectos relacionados con la personalidad, con el estado de ánimo de la persona y con otras variables de ese estilo.
Claro, es que de alguna forma quien es videoblogger también se muestra más desnudo, por decirlo así, más al natural, como decíamos antes, a una audiencia, o al menos es lo que tendría que ser, porque supongo que también habrán los que o las que desdibujen su personalidad y te hagan ver que son otros u otras, que eso también se puede dar, como en la vida misma, ¿no? Hoy he empezado un poco al revés, porque de Daniel Gatica he expresado que le agradecía muchísimo que estuviera aquí, como también a Joan Isaac, pero vale la pena que deje claro que tú trabajas en el IDIAP Research Institute en Valle, en Suiza, en este caso, el IDIAP. Eres investigador, eres jefe del grupo de Social Computing. Lo digo porque también nosotros luego en nuestra página de Facebook, en Tecnosfera, ponemos los datos de IDIAP por si alguien quiere buscar más cosas. Y Joan Isaac, en este caso, ya nos has ubicado antes, pero os conocisteis para colaborar juntos, ¿no? No sé si en IDIAP, para elaborar, ¿no?, esta investigación, lo que estáis ahora trabajando.
Sí, sí.
A Suïssa, tot plegat.
Tota Suïssa. Bueno, de fet, jo buscava un doctorat. Coneixia una mica el tipus de recerca que el Daniel feia a IDIAP. I, bueno, vaig aplicar al laboratori i em va proposar el tema des del començament i vaig pensar que era molt interessant, sobretot perquè hi hauria una nova línia o almenys una àrea d'investigació que no ha estat molt estudiada i bueno, m'hi vaig posar.
Una investigació que també està d'alguna forma recibiendo alguna ajuda, gente interessada o empreses o demás, Daniel, o quizás menos de las que quisierais, o cómo lo tenéis.
Esta investigación ahora mismo está financiada por el gobierno federal suizo a través de una institución que es equivalente al Ministerio de Educación en España.
Muy bien.
Entonces tenemos presupuesto para hacer investigación sin necesidad de tener una aplicación directa de la investigación. Pero por otra parte, uno puede pensar que hay muchas compañías posiblemente interesadas. Las compañías como YouTube, por ejemplo, o Google serían una obvia, ¿no?
Sí.
Pero más allá, yo pienso que hay muchas oportunidades para comenzar posibles compañías que exploren algunas de estas ideas en un contexto más comercial.
Claro.
En un contexto, por ejemplo, que tenga que ver con como decía antes, crear plataformas para compartir video y donde se enriquezca, además de lo que dice la gente con estadísticas de tipo de comportamiento, donde se pueda utilizar el interés que la gente tiene para enseñarles a otros, que esa gente que tiene interés en enseñar pueda tener de alguna forma retroalimentación.
El feedback ese que se dice, la retroalimentación.
Exacto,
donde,
por ejemplo, si el sistema pudiera identificar el comportamiento del videoblogger, después le pudiera decir, así es como te comportaste.
Qué bueno eso,
Y debido a eso, ese es el tipo de audiencia que podrías esperar.
Conseguir o obtener, sí. Entonces, eso está muy bien.
Hay muchas ideas que están abiertas y obviamente la imaginación es
importante.
Lo que tendría últimamente que decir a dónde podemos llegar.
Por eso es importante que nos dejen investigar o que dejen a los que saben más investigar y abrir nuevas vías, ¿no? Para realmente probar y luego que puedan funcionar mucho mejor otras cosas. Está muy bien realmente. Pues Daniel Gatica Pérez y Joan Isaac, me ha gustado mucho que pudierais estar aquí un ratito en la Tecnosfera. Nosotros siempre interesados por investigaciones de este tipo que tenga que ver justamente con eso, con la tecnología más social y más útil, y valorar lo que se está haciendo, en este caso en Suiza, y de Suiza a Barcelona para explicárnoslo. Un placer y hasta muy pronto.
Gracias por la invitación.
Hasta pronto, chao.
Gracias.
Tecnosfera. A Marta Palencia.
Què portes?
Begoña Barrena, crítica de teatre. Li agrada el cinema, el teatre, la lectura, la ficció en general.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
L'ordinador, bàsicament, i el mòbil. Però tinc un mòbil una mica antic.
Et consideres una tecnoaddicta? T'agrada anar a l'última?
No, les xarxes socials les deixo pel meu fill.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia?
Home, la immediatesa de tot. Quan s'espatllen. I l'esclavitud potser també. Procuro utilitzar-ho només quan ho necessito i no m'enganxo, no sóc addictiva.
A SER Catalunya. Tecnosfera, amb Marta Palencia.
De ben segur que en més d'una ocasió heu sentit el concepte d'escletxa digital o bé de fractura digital. S'aplica per explicar la separació que existeix entre les persones que fan servir de forma habitual les anomenades TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, i les que no les fan servir. Però de ben segur que també heu sentit a parlar dels conceptes de nadius digitals, los nativos digitales, o els immigrants digitals. Per nadiu digital entenem tota aquella persona que va néixer a la dècada dels 80 o dels 90, quan ja existia plenament la tecnologia digital. Per contra, immigrant digital fa referència a tot aquell nascut abans de la dècada dels 80 i que ha experimentat tot el procés de canvi de la tecnologia. Si parlem de nadius digitals, també podem parlar de llenguatge digital. Les tecnologies digitals, en totes les seves dimensions, inventen nous formats i alhora obliguen a redissenyar els processos educatius. I és que hem de destacar fonamentalment els canvis en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit de la comunicació, perquè la comunicació actual, a través de les xarxes socials, per exemple, és constant, no para mai, i les relacions també canvien molt. Avui a la Tecnosfera us proposem una tertúlia certament especial, diria jo. És una tertúlia testimonial amb alguns d'aquests nadius digitals perquè volem que siguin ells mateixos que ens diguin si realment existeix una nova forma d'entendre la vida i de comunicar-se en l'era digital, en un món que està hiperconnectat. Per tant, aprofito ja per donar la benvinguda a la Sandra Martí. Bona tarda, Sandra.
Bona tarda.
També a l'Alba Bras. Alba, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I al Pol Bello. Pol, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Avui dues noies i un noi, ets minoria en aquest cas, que les tecnologies d'això, podríem dir que això està canviant, que les vostres edats de 13 a 18 anys tenim aquí avui, aquestes tres persones, està canviant, hi ha més noies, o en igualtat, nois i noies que utilitzen les noves tecnologies?
Jo crec,
Sandra,
que hi ha igualtat.
Sí, sí? Hi ha igualtat, sí.
Això és molt bo, eh? Això ja és el primer tret que podíem dir. A mi m'agrada això. Sí. Tu, Pol, també ho consideres?
Sí, jo també crec que està en igualtat.
M'agradaria començar per unes característiques que sempre, o normalment, diuen que els nadius digitals tenen. Vosaltres, per exemple, em dèieu, Marta, això de nadius digitals no us sonava. Nadius digitals, diu, ¿esto qué es? No? Sí. No ho havíeu sentit abans?
No.
Doncs seríeu vosaltres. Vosaltres, el Toni, el meu company tècnic, potser també entraria. Jo seria immigrant digital. Jo vaig néixer abans dels 80, per tant, ja m'he agafat quan la tecnologia, diguéssim, ja estava desenvolupant-se. Vosaltres vau néixer quan ja tot estava, no?
Sí.
en marxa. Diuen dels nadius digitals, i em direu si sí o si no, que us agrada fer diverses coses alhora, a la vegada.
Sí,
una miqueta
sí.
Com multitask, sí?
Pot ser, sí.
Pot ser, diu la Sandra. L'Alba, tu també?
Sí, sí.
Això vol dir que no us acabeu de concentrar en una, sinó que esteu fent diverses.
Sí, pots estar escrivint una publicació, comentant una fotografia i xatejant amb un amic.
Carai.
Sí, o esperar que se't carregui un programa i mentrestant estàs xatejant, o diverses coses.
Això és el que s'anomena multitasques, eh? Pol, també és el teu cas?
Sí, o escoltes música i estàs mirant vídeos o qualsevol cosa.
Us trobeu que els més grans, els adults, us diuen «Ah, però això no pot ser, això no fareu ni una cosa bé, tot alhora no es fa». Us ho diuen o no?
Sí. Bueno, jo de vegades aprofito per o escoltar la ràdio o música mentre faig deures i els meus pares em diuen que una cosa o l'altra, però...
Doncs que sàpiguen els adults, els pares, que això ja és una característica de la vostra època, els anomenats nadius digitals, perquè ja heu nascut amb aquesta possibilitat, no?, de combinació de diferents gadgets, aparells electrònics i diferent utilització. També es diu, de vosaltres, que preferiu l'univers gràfic al textual, o sigui, més aviat d'imatges, el grafisme, més que el text, la lletra.
Sí.
Això seria també, la Sandra diu que sí, convençuda.
Sí, perquè, o sigui, de vegades, inclús a internet, buscant informació, trobes tot de part de paràgrafs i, a veure, te'ls llegeixes, però prefereixes imatges o...
Més visual.
Sí, més visual.
Alba, és el teu cas?
Sí, però encara que depèn de quin text, és com si veiessis una imatge quan el llegeixes.
Curiós. Pol, també et passa a tu?
Sí, sí.
O sigui que us entra molt més tot el que sigui els gràfics, per exemple, per explicar coses a l'escola, a l'institut.
O en còmics, per exemple.
Molt més fàcil.
O en còmics, sí, és molt més fàcil. En còmics també.
Sí, o sigui, jo he trobat, per exemple, ara que amb segon de batxillerat i la selectivitat i tot, jo em vaig presentar a Història d'Espanya i a casa tinc còmics de Història d'Espanya i m'era molt més fàcil que no llegir-me...
Que no llegi tot, no?
Sí.
També una altra de les coses que es diu, evidentment, és que us és molt més fàcil accedir a fer qualsevol consulta buscant directament a la xarxa, a internet, que no buscant primer en un llibre i després a la xarxa.
Sí. Clar, perquè ja estàs més acostumat.
Sí, no?
Més
I és més ràpid,
comú.
També.
Sí, esteu més acostumats a fer-ho. Des de quan, aproximadament? Jo deia que, en aquest cas, l'Alba, ets la més jove del grup, 13 anys.
Sí.
La Sandra té 18 i el Pol té 17. Des de quan, aproximadament, vau començar ja a buscar coses per internet i... Quina edat?
Principis de l'ESO.
Sí.
Que això seria... 12 anys o així.
Sí.
Sí, tu fa poquet, Alba, o no?
Bueno, jo fa
bastant. No, tu ja abans.
Perquè jo soc molt estudiosa, però... Es buscava poc a primària, es comença a l'ESO, a començar a buscar la veritable informació.
Clar, i tot això està ben reflectit a l'àmbit escolar? O sigui, les classes es donen com realment vosaltres voldríeu?
No.
No.
O sigui, ara... Bueno,
cada vegada més es fa servir la informàtica.
Sí, o sigui, amb PowerPoints i això, però igualment...
No és el que...
No és el que...
Com seria el que desitjaríeu? O sigui, per l'àmbit educatiu... què faria falta incorporar?
No ho sé.
Sandra.
Potser no ten... més pràctic.
Més pràctic,
que no?
Que
tant explicar i...
Més visual.
Ah, sí, el que hem dit abans, no? Que us entra abans, és veritat, no? Sí. Més pràctic, o sigui, que les classes no fossin tal de, tant de teoria...
Clar, o sigui, del professor explicant... I l'alumne escoltant, en teoria...
Sí. Això no és.
No.
Clar, recordem el que hem dit de les multitasques. Una miqueta que vosaltres sou capaços de fer més d'una cosa alhora, no? Xatejar, però alhora estar escoltant música o veient un vídeo amb alguna cosa que us interessa, no? I fins i tot, potser, buscant una informació a internet. Mm. Això passa. Per tant, hauríem d'apuntar això, de l'àmbit educatiu, que faltaria coses més pràctiques, no? Les classes més pràctiques, i alhora doncs, que fos tot més visual. Però no només, dèieu amb PPS, amb els PowerPoint aquests. No.
Bueno, ja nosaltres, el Pol i jo, utilitzem el Moodle, que és com... Bueno, no és una xarxa social, però més o menys, que el professor et penja informació, activitats, i tu vas...
I tu les penges quan les tens fetes.
Els profes, en línies generals, estan a la línia que desitjaríeu? Vull dir, tenen la formació en l'àmbit tecnològic que desitjaríeu?
No.
Cada vegada més, per això.
Sí?
Sí.
Sí,
sí, a poc a poc.
Però
sí.
Alguns no tenen ni idea.
Alguns no.
No.
Clar, és que ara entendreu més, no? Perquè ara us quedareu amb aquesta diferenciació de lo dels nadius digitals, que sou vosaltres, i els immigrants digitals, no? Que, clar, alguns encara els hi ha agafat més grans, i com que els hi ha costat això de dir, a veure, tot va per la xarxa, no? I tot és més... Però tu, Alba, ho has tingut claríssim, això, eh? Que,
sí.
Que no els veus massa
no,
preparats.
No, tinc un professor que fa PowerPoints i els explica i ho fa molt bé, però hi ha d'altres que no saben ni encendre l'ordinador.
O sigui que els heu d'anar a ajudar, no?
Sí.
Clar. I això es fa raro, no? En un moment de classe és
molt.
Com... Jo deia a l'inici, també, que... Podem dir que les tecnologies han canviat moltes coses, estan canviant moltes coses, però una d'elles és l'àmbit de la comunicació, l'àmbit fins i tot del llenguatge. Estaríeu d'acord en que és un dels àmbits que més us està canviant a vosaltres i alhora està fent canviar la societat?
Jo crec que sí.
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 Perquè, o sigui, per exemple, ara amb Facebook és molt més fàcil comunicar-te amb gent d'arreu del món o amics que se'n van a viure fora i això... És molt més fàcil continuar tenint el contacte que no si has de trucar o...
És veritat. A la nostra època, és veritat, això no... Quan s'anava una amiga o un amic de petits o de jovenets, ja després li perdies el fil, no? I era més difícil retrobar a la persona. Avui dia això és fantàstic,
clar.
És ideal. O sigui que pots... I alhora teniu aquesta sensació de que amb vosaltres ha canviat també i que sou molt més de l'època de la immediatesa?
Sí.
Sí,
sí, això clar. Definitiu, també.
Sí. No?
Que ho vols tot ja.
Ho vols tot ja?
Sí.
Clar,
sí.
Això per una part és bo, però per una altra, tal com van les coses, no massa, no?
Bueno, jo li veig més part negativa, eh?
Sí, per
sobretot
això.
Sobretot
que...
ara, perquè, bueno... O sigui, ara estic veient que per aconseguir alguna cosa has d'esforçar-te, i jo soc molt de voler les coses ja,
I ja no és, no?
No.
Sí, has d'assumir també que les coses s'aconsegueixen amb més tranquil·litat, no?
Sí.
O més esforç, potser, o... Però el que sí és ben cert és que la immediatesa sí que es dona en l'àmbit de les relacions i dels esdeveniments. Vull dir, tot allò que feu ho comuniqueu d'una forma molt ràpida.
Sí.
Tenim
sí.
Les xarxes socials.
Clar.
Això ho teniu com a hàbit, o sigui, com un costum?
Sí.
Sí, Pol, explica'm més.
Home,
tu cada cosa que vas... O, per exemple, ara estem en plenes festes, em penso, no? De Premià,
sí,
em dèieu?
Sí.
Premià de Mar... Està de festa major.
Sí.
Això significa que qualsevol cosa que potser us trobeu, si aneu a fer un bocata...
Ho poses al Facebook i...
Sí.
Ho comuniqueu de seguida. Però per
bueno,
què?
Jo no acostumo, però no, hi ha gent que...
Home, tampoc.
Tampoc.
Qualsevol cosa que fan...
Hi ha gent que sí, però vosaltres en aquest cas no. O sigui, hi ha de tot.
Tan exagerant,
no. No, o sigui, no podem generalitzar, dir que tothom ho fa, no?
No
sou d'aquells que en el moment de fer tal faig una foto, l'envio. I dic, ara estic fent aquí una volta o veient un grup musical.
No,
no cal. Clar, perquè això estan dient també que amb vosaltres està fins i tot canviant la filosofia de vida. Això, quan sentiu això, què diríeu? Tant o no? Si estaríeu d'acord o és massa contundent?
És que com que ja estem acostumats, potser no ens n'adonem.
Clar. I... Jo seria, en aquest cas, la part que mira des de fora, no? I
sí,
com que valora i estudia, però vosaltres potser no us adoneu, no?, d'això, del canvi. Pues sí, esteu significant un gran canvi. Vull dir, en l'època social, en l'època actual... dintre de l'àmbit social, vull dir, és un canvi que d'alguna forma els més adults també estem fent com vosaltres. Això no penseu que ens apropa? O sigui, que fa que diferents generacions es trobin més properes, gràcies a les xarxes socials, per exemple.
Bueno, sí.
Sandra pensa, sí.
És que no sé què dir.
Però, difícil. Bueno,
sí. També les diferència, perquè quan algú no té Facebook o alguna cosa és com...
És com raro, no?
Sí, sí, és estrany veure'l.
Sigui de l'edat que sigui.
Bueno, sí, no crec. Bueno, jo veig més raro que sigui de la nostra edat clar. I no tingui
sí.
Facebook.
Clar.
Que no, si és una persona gran. Per exemple, els meus pares... Bueno, la meva mare no en té i... Uh-huh. Més normal,
o sigui. Sí, clar. O sigui que de la vostra edat sí que seria com una mena de bitxo raro.
Sí, precisament tothom en té.
Tothom. Sí. Què és el que més utilitzeu de les xarxes socials? Facebook. Heu dit?
El Hotmail.
Hotmail com a e-mail, no?
O Messenger. El chat.
El Messenger. 20?
No.
20 no gaire.
I Twitter tampoc.
Twitter tampoc. No. Però 20 és estrany que no. Perquè normalment de la... vostra edat més o menys són dels més habituals. No, en aquest cas no. Si més no, els testimonis de la tecnosfera diuen que no. Jo tinc un dubte també, que és... jo sé que en moltes ocasions he sentit allò de que alguns pares o mares avui dia fan com... o sigui, els seus càstigs, per dir-ho d'alguna forma, càstigs o allò, aquelles... les reganyines, no?, per dir alguna cosa, us les relacionen en moltes ocasions amb l'àmbit tecnològic. A veure si m'explico millor. Sí,
hi ha
Pol,
gent
tu
que ja està molt enganxada i... Clar. Per ella és com un càstig estar un dia sense connectar-se a l'ordinador.
Exacte. Per vosaltres no seria el cas. Tu, Pol, no?
Home, depèn.
Ah, clar, una mica sí, no?
Sí.
Perquè això se sent molt ara de dir, doncs et quedaràs tot un dia, com deia ara, sense connexió a internet, o més enllà d'això, no tindràs, no sé, el teu Facebook, no el podràs fer servir, o mil coses d'aquest tipus. No et posen a tu, Alba, per exemple, aquest...
No, bueno, a mi sí m'afectaria una mica, però trobo que aquí els hi fa, els hi afecta molt, perquè s'hi deuen passar tot el dia.
Clar. Això ho heu vist en algun company o companya?
Sí.
Però, bueno, ara no tant.
Ara no tant.
O sigui, a d'ESO, sobretot.
O sigui, a l'època de l'Alba, el que està vivint ara.
Sí, jo ho veig molt.
Sí?
Però, clar, perquè a l'ESO, bueno, el meu institut està ple de gent que només viu de les xarxes socials. Que sembla que no tenen personalitat.
A més, estàs obligat...
No, molt bé, molt bé.
A més, estàs allà obligat, per tant...
Com obligat? No ho entenc.
O sigui, a l'ESO estàs perquè t'obliguen a estar-hi, no? O sigui, estudies perquè et toca. En canvi, potser més a batxillerat estàs més per voluntat i la xarxa social tu combines més.
Vale. Allò que dèiem abans, de que d'alguna forma en ocasions, en algunes classes us avorriu o us semblen que no són del prou, del tot interactives o que no es... intercomuniquen com voldríeu els profes, clar, llavors vols dir, estan obligats els que van en aquella època a l'escola i llavors desconnecten més i potser estan més enganxats a d'altres coses. Clar, perquè jo no sé, a l'escola, a les vostres diferents edats, l'Alba, per exemple, en 13 i vosaltres 17-18, us poden prohibir l'ús del telèfon mòbil?
Poden, o però...
Poden, però no... El teniu?
Sí. Bueno, llavors... és que tampoc. O sigui, jo personalment no faig un ús abusiu de...
Jo tampoc.
Dintre, de la classe, vull dir.
Però, però depèn de l'assignatura.
I a lo millor esteu posant algun altre company per xat. Això és un rotllo, no?
Sí.
Sí, clar, abans, a la nostra època, ens passàvem un tros de paper. Això no ho feu ja, no?
No.
Això ho feu tot.
A la meva classe sí.
Car. A la teva sí, encara.
Sí, jo no porto el mòbil a l'escola.
Va bé. Però perquè no et deixen o perquè no vols?
Perquè no vull.
Molt bé.
I a part no té internet i l'utilitzo per trucar, més que res.
Aquesta era una altra de les preguntes recurrents perquè us volia fer. O sigui, teniu mòbil, tu dius que sí, però només per trucades. Tu, Sandra?
Jo, internet.
Un smartphone, que es diu?
Sí.
Un smartphone, tu, Pol,
també?
Un connexió a internet, possibilitat de trucades, jugar, escoltar música, tot absolutament. Això des de quan, l'smartphone? Sandra, Pol, que teniu telèfon intel·ligent d'aquests.
Jo des de Nadal.
Des de Nadal?
Sí, abans no tenia...
Bueno, està bé, no?
Sí.
Els 17, 16 a 17, no?
17.
I tu, Pol?
Jo fa un o dos anys.
Un o dos anys.
Sí,
la mitjana igual, més o menys, no? Des dels 15 a 16.
Sí.
I tu, Alba, ho has decidit tu o els pares et deien si vols també pots tenir un amb connexió a internet?
No. Jo el vull utilitzar per trucar i els meus pares també. No sé, per enviar-me missatges o alguna cosa ja trucaré.
Clar, aquí m'imagino que és molt important allò que veieu a casa. La Sandra abans deia, la meva mare no és tant del rotllo d'e-mails i xarxes socials, el meu pare sí. En el vostre cas, Pol, l'Alba, els vostres pares com els veieu? Actius a nivell tecnològic o no massa?
El meu pare sí.
El teu pare sí?
Sí, perquè el meu pare és escriptor i va publicant entrevistes i coses, més que res per fer-se publicitat.
Deu tenir un blog i tot,
sí.
Clar.
Però la meva mare...
La teva mare no?
No,
en aquest cas, jo
quasi
no el
sap ni utilitzar.
I en el teu cas, Pol?
En el meu cas, el meu pare no gaire i la meva mare sí que té Facebook i una mica més, sí.
I com és que al teu pare no li interessa?
No.
O què et diu? No,
no, no li interessa.
No li interessa. No. Passem a un altre punt que també tinc curiositat. A l'àmbit dels videojocs, perquè ja que parlem de relació amb els pares o germans grans o... Els videojocs, què tal? Sou molt de jugar? Els pares hi juguen, pares o mares?
Jo sí que hi jugo.
Tu jugues, Pol?
Jo sí.
Des de fa molt de temps?
Home, sí.
Anys, no?
Sí.
Els videojocs sí que des de ben petit un pot jugar, no? I els pares també juguen? No.
No.
Perquè això és un bon motiu per, no sé, per trobar-t'hi amb ells i...
Sí, però no jugar.
Però no, perquè no els hi agrada o...
No.
I a tu tampoc t'agradaria o sí que ells vinguessin a jugar alguna partida d'algú, no sé?
Home, sí, de tant en tant...
Però no s'hi ha anat ensat.
No.
En el cas de l'Alba?
Jo sí que hi jugo i a vegades el meu pare ve i em diu mira, fes això, no sé què.
Sí. T'ajuda?
Sí, a vegades sí, però després em torno a treballar.
Bueno, i la mare? No.
No, la es meva manté... mare no.
O sigui, no és gens tecnològica en aquest cas la mare.
No.
Els enviem una salutació a tots, perquè si avui estan escoltant la tecnosfera diran, apa, que ens estan deixant aquí. I en el teu cas, Sandra?
Jo no acostumo a jugar a videojocs.
No t'agraden.
Però, bueno, de tant en tant... No m'importa, i al meu pare li agradaria... Si no tenim Play, però li agradaria tenir-la.
Una PlayStation,
sí.
També està molt bé allò de la Wii, no? Per fer jocs més... Però bueno, també està molt bé practicar, vull dir, de debò, els esports, No només
sí,
amb la...
Ja, ja.
M'ha agradat avui molt escoltar-vos. És un testimoni només que fem a la tecnosfera amb vosaltres. I jo el que vull... No sé si el Pol tens alguna cosa així, tens ganes de dir-la?
No, no.
Estàs aquí en front del micro? Digue-ho, és el teu moment,
No, no.
A mi m'agrada molt perquè penso que, com és un final de temporada de la tecnosfera, i hem parlat molt de nadius digitals, immigrants digitals, ús de les noves tecnologies, si realment esteu canviant o no la forma de comunicar-vos, de pensar a nivell social, jo penso que sí, que queda clar. I el que sí m'agradaria també deixar una miqueta com de forma clara per tothom, que no tinguin, i suposo que vosaltres també ho direu, que la gent no tingui tanta por en utilitzar les noves tecnologies, que sempre que es faci un bon ús de tot plegat és ideal. Ara, que si un es queda com molt enganxat, malament rai. Vosaltres mateixos, no? Dèieu, a companys o companyes, heu vist en alguna ocasió, no? Per tant, el consell vostre final en aquest ús de les noves tecnologies, quin seria? Un o més d'un, si us ve de gust? El teniu pensat?
Sí.
Com s'ha de fer? Com s'ha d'aproximar un a tot el que és noves tecnologies avui dia?
Bueno, jo et parlo,
Sandra,
personalment.
Sí.
Quan em vaig fer Facebook també estava bastant enganxada, però van ser els primers dies ja després...
De la novetat, no? De,
sí,
de l'esfit a la novetat.
La novetat de... Quan veus que la gent et fiquen anotacions i tot, doncs pues mira, et fa gràcia, però ja quan portes temps ja... O almenys jo.
Clar, també pot ser caràcter, no? I educació i tot plegat, no? Però en principi sí que és veritat que un li agafa com una joguina nova, no? Seria una mica el símil.
Sí, i també molta gent critica les xarxes socials, sobretot per la pèrdua de la privacitat i tot això. Però, bueno, o sigui, tu no publiques res que tu no vulguis, així que...
Home, s'ha de vigilar, això està clar,
sí, això
sempre, també ho hem destacat molt aquí, sobretot els experts, no?, en aquest àmbit, de que s'ha de vigilar molt, i heu de vigilar molt els més joves, per allò de que, bé, que no us puguin enganyar amb alguna història, sempre ser molt
prudent. Sí, però, o sigui, no sé, bueno, jo potser perquè ja soc més gran, però quan veus alguna cosa així rara ja no t'hi fiques.
Ah, doncs molt millor, fa bé, Alexandra.
Sí.
L'Alba, què tal? Quin
doncs,
consell donaria o com ho viu?
Jo trobo que els has de donar importància, però no molta, perquè ha de servir per comunicar-te d'una forma gratuïta i ràpida, però tampoc cal ensenyar tot el que fas, en plan, estic menjant un gelat, no cal.
Clar, això dèiem abans que sí que hi ha amics vostres que potser sí tenen aquesta necessitat. Per què penseu que la tenen uns i altres no?
Perquè s'avorreixen o...
Perquè s'avorreixen més, no? O sigui, té a veure amb l'avorriment. Podria ser un dels... No?
Podria ser.
Podria ser. Una de les raons, no?
Sí. L'altra pot ser que la gent es vol fer veure, es vol fer conèixer.
Però també depèn de la forma de ser de cadascú.
Clar, el que dèiem, el caràcter.
Sí. Sí, a mi, per exemple, no m'agrada que la gent sàpiga que estic fent les 24 hores del dia, així que no... No aniré publicant què estic fent a cada moment.
O sigui, que això es pot decidir. No és allò el que m'agrada perquè s'està deixant clar avui també que no és bo generalitzar i dir que tots els adolescents de 13 a 18, com és el cas d'avui, fan això, fan allò, eh que no?
No.
No.
O sigui, hi ha una varietat total. I el que veig també és que entre vosaltres suposo que us doneu aquests consells a dir, ei, si no vols que et quedi, quedar-te més enganxat o que després sàpiguen masses coses de tu, no? Uns o altres us passeu consells. Això sempre és bo.
O així, o en plan, quan veus algun amic que sempre està publicant coses així en plan broma, te'n rius d'ell, però amb broma.
Amb broma, sí, però...
Sí. Però, o sigui, bueno, d'aquesta manera es frenen una mica més.
Clar. Pol, els teus consells o...
Però que has d'anar en compte, però mentre facis un ús raonable, sempre pot ser útil.
Útil i profitós.
Sí.
Per estudiar, sobretot, diríeu? Per divertir-se? Per gaudir de la vida? Per relacionar-se?
Per relacionar-se,
sobretot.
Sí. Per relacionar-se, sobretot.
Però, bueno, pels estudis també... Va bé, també? Perquè et passes informació que...
D'una forma molt ràpida, eh?
Sí, sí.
Que abans no era així, eh?
Sí, jo m'he trobat moments de no poder-me imprimir algun document o alguna cosa i dir-li a alguna companya que me'l passés o... Ah, en aquest sentit va bé.
Home, va superbé.
Sí.
Perquè
sí.
Avui dia és que gairebé amb el, no sé si amb el Bluetooth, sí, amb diferents sistemes, per e-mail, evidentment, tot es pot passar molt ràpid, els documents. Això és un avantatge. El que està molt bé també és recordar allò que, en aquest cas, la Sandra deia, de que s'ha de ser una miqueta més pacient, perquè voler-ho tot tan ràpid tampoc no és real. Vull dir que, en el fons, és per això, no és perquè et diguin, sinó perquè no és real. Sí. Voleu afegir alguna cosa més?
No.
A mi m'ha agradat molt avui escoltar-vos, parlar una estoneta amb vosaltres, apropar una mica els diferents punts de vista de l'ús de la tecnologia, perquè aquest programa és justament la tecnologia social i útil, la més pràctica i propera. I, en fi, Pol Bello, Sandra Martí, Alba Bras, que disfruteu molt de l'estiu.
Gràcies.
I a veure si ens veiem molt aviat, o en una altra ocasió.
Gràcies.
Fins aviat. Adéu-siau.
ce@cadenaser.com I got a feeling
that tonight's gonna be a good night. I d'aquesta forma hem arribat a la part final de la Tecnoesfera d'avui. Ja veieu que ha sigut realment variadeta, eh? Amb doncs, adolescents que han vingut a veure'ns, amb gent que parla de les seves investigacions i hem gaudit molt i molt i molt una vegada més. Recordeu, d'aquí no res, el podcast a la vostra disposició. A on? Doncs el podeu escoltar a través de la nostra web, radiobarcelona.cat. I, per cert, també com a novetat us comento que tenim una nova aplicació de la cadena SER per iPhone. Te la pots descarregar ara mateix, si vols, a l'iTunes App Store. La programació de la cadena SER, doncs et tindràs allà en aquesta aplicació i en ella trobaràs la informació de darrera hora, la graella de programació, els podcasts de tots els programes de la cadena SER i un resum del més vist i escoltat de cadenaser.com. Per tant, no està malament que te la baixis si tens l'iPhone. I si tu el que tens és el sistema operatiu Android en el teu mòbil, doncs jo et recomano que et descarreguis l'aplicació de Tecnosfera, perquè allà podràs escoltar tots els nostres podcasts, cosa que està molt i molt bé. Doncs d'aquesta forma li posem el punt final, enviant per cert un petó molt fort a oients de la Tecnosfera al Facebook, com el Ryan i el Francisco López, que ens deieu la vostra, ens enviàveu molts bons desitjos i jo que us envio un petó ben fort d'agraïment. Aprofito per doncs, agrair també als meus companys que fan possible aquest programa. Toni Suárez a la part tècnica, David Medrano a la producció i també José de la Fuente i Dani Aragay, i qui us ha parlat a la realització, Marta Palencia. Que desitjo, doncs, que us cuideu molt i us deixo amb aquest tema marxós. Adeu!
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Let's do it, let's do it, let's do it. Let's do it and do it and do it. Let's live it up and do it and do it and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.